Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es torna a reobrir la guerra amb el sector de la BTC, això després del decret del govern, que ha de ser validat ara pel Parlament i que regula les condicions a partir del 30 de setembre perquè puguin continuar prestant servei a Catalunya. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales. I quines són aquestes condicions? Doncs, entre d'altres, que els vehicles tinguin una longitud mínima de 4,90 metres, requisit que pràcticament només compleixen les furgonetes i els cotxes d'alta gamma, disposar d'una assegurança idèntica a la dels taxis i conductors amb 2 anys d'antiguitat del permís, i en el cas dels vehicles nous, només s'admetran amb els distintius zero o eco. Des del sector, la patronal Unauto diu que amb el decret es vulneren els drets de les BTC, a més de deixar clar que el decret tindrà conseqüències jurídiques, que estan ara analitzant. I en concret, una de les empreses afectades, Cabify, denuncia que el text és un atac al futur de Catalunya i als seus ciutadans, a més de recordar la pèrdua de llocs de treball que tot plegat pot comportar. Ens ho explica l'Òscar Estivill.
El decret de la Generalitat demana a Cabify que els vehicles tinguin una llargada mínima de 4,90 metres i l'empresa assegura que no compleixen aquesta mida ni l'1% dels vehicles que tenen a Barcelona. El text també inclou l'obligació que els nous vehicles siguin eco o zero. Cabify critica les dues mesures perquè consideren que són contradictòries. Defensen que els vehicles menys contaminants acostumen a ser més petits per aconseguir major eficiència i un consum menor. Javier Dorado és el director d'Assumptes Públics de Cabify.
El decreto ley que ha aprovado de la Generalitat de Catalunya con el apoyo del PSC supone un paso atrás en la construcción de un modelo de movilidad sostenible, un paso atrás en las alternativas que los barceloneses tienen para dejar su vehículo privado en casa y además supone un enfrentamiento directo con la Comisión Europea y con el modelo que se está aplicando en las principales urbes de Europa y que apuestan claramente por la movilidad compartida y porque existan más alternativas a disposición de los usuarios.
Cabify adverteix que el decret llei del govern implicarà que milers de professionals perdin la feina en els propers mesos. Javier Dorado assegura que el text no respon a l'interès general i que va en contra de l'opinió de la majoria de la població.
Desde luego, este texto no responde al interés general, si acaso responde al interés particular de un grupo determinado de personas, pero no responde al interés general y tampoco representa la opinión mayoritaria de los barceloneses.
Segons una enquesta feta per Cabify, 3 de cada 4 ciutadans es mostraven partidaris d'una regulació que permetés la convivència entre els serveis de transport amb conductor i els taxis.
I què diuen precisament els taxistes? Doncs que estan molt satisfets amb el decret del govern perquè blinda el sector durant 4 anys. De fet, reconeixen que cada article de la nova norma, almenys és el que diuen, és una reivindicació dels propis taxistes que conviden els treballadors de les plataformes BTC a treballar al sector del taxi. Ángel Lemus.
Com una victòria s'ha celebrat la plataforma Elite Taxi la nova mesura del govern de Generalitat sobre el seu sector. Aquesta mesura obligarà tots els vehicles VTC que donin servei a Barcelona a fer una longitud mínima de 4 metres i 90 centímetres. També es crearà una nova llicència per trajectes urbans, on els VTC tindran que haver fet un mínim de 100 serveis en els darrers 12 mesos. Sobre les sancions, si els treballadors VTC acumulen 3 faltes greus en un període de 2 anys, perdran la llicència. A més, a l'àrea metropolitana de Barcelona només podran treballar els que estiguin domiciliats a Catalunya. Elite Taxi ha qualificat aquesta llei com una reivindicació del sector. El seu portaveu, Tito Álvarez, vol que les sancions siguin més dures i continuarà treballant per millorar les condicions dels taxistes. Així ha valorat Tito Álvarez aquesta mesura.
Con este decreto se apuesta por un modelo, como dicen ellos, sostenible, que protege a los trabajadores, a los ciudadanos. Blinda, en mi opinión, blinda como mínimo para los próximos 4 años al sector del taxi y pone orden.
El termini perquè les VTC sol·licitin l'autorització per prestar serveis urbans a Catalunya s'obrirà de l'1 fins al 30 de setembre. Entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre hi haurà un període de transició en què les diferents administracions valoraran si les peticions compleixen amb els requisits.
7 i 24, moment de donar un cop d'ull a la informació de serveis. Primer, coneguem la previsió del temps. Te l'amplia ara mateix el Saïd Esbai. Molt bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya predomini de cel ennuvolat o cobert.
S'esperen també ruixats i tempestes durant tota la jornada en àmplies zones de l'interior on es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en només una hora i que podran ser localment fortes o amb calamar-se a la meitat occidental i al Pirineu, sense descartar-ho a la resta. Temperatures màximes en descens a Lleida i als Pirineus, arribant als 35 de màxima a Girona, 31 a Lleida i Barcelona i 30 a Tarragona. Demà dijous esperem cel poc ennuvolat o clar, amb intervals de nuvolositat baixa al vessant nord del Pirineu durant la jornada i a primeres hores a la depressió central. També intervals de nuvolositat d'evolució diurna a l'interior de la meitat oriental. Temperatures mínimes en suau descens, màximes en descens al Pirineu i al litoral central, arribant als 35 de màxima a Girona, 33 a Tarragona, 32 a Lleida i 30 a Barcelona. A més, a l'Empordà, vent del nord, ocasionalment fort. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Abans de la informació del trànsit, t'expliquem en aquest cas pel que fa als transports públics que hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies per un atropellament. I ara sí, coneguem com se circula per la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, pel que fa a incidències, comentar que tenim la Nacional 420 tallada a l'altura de Garcia, en el tot sentit de la marxa a causa d'un accident. S'estan treballant les unitats, els efectius aquí en aquest punt, i de moment es manté la via tallada en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, destacarem aturades a aquesta hora a l'autopista T7 entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona. També un cert volum de trànsit a les dues rondes en sentit Llobregat, especialment la litoral a la zona de Prim, de Poblenou, fins a Moll de la Fusta, i en sentit Besòs, en aquest cas a la de dalt, entre Sant Gervasi i Vallcarca. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les famílies i als infants per tal que puguin atendre les seves necessitats des d'una visió integral i amb una dimensió comunitària. Els pares i mares necessiten recursos, suport i temps per cuidar de manera íntegra la família. Per això ens hi dediquem de manera especial. Des d'aquest punt de vista tenim serveis orientats a oferir una atenció integral a les famílies que els permeti superar les causes de la seva situació i atendre les necessitats específiques que tenen. Cuidem de manera especial els infants, adolescents i joves, amb qui treballem de manera preventiva per tal d'evitar situacions de risc.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
2:27, moment ja per repassar l'actualitat esportiva, avui amb l'Albert Díez. Molt bona tarda, Albert.
Què tal, Yolanda? Bona tarda a tothom. Una jornada en aquest equador de la setmana marcada amb blau i grana pel primer fitxatge del Futbol Club Barcelona per la nova temporada 22-23. Fran Kessié, iburià, que signa fins al 2026 amb una clàusula de sortida de 500 milions d'euros. Avui ha estat presentat a la ciutat esportiva del conjunt blaugrana.
Jo em poso a disposició de l'entrenador, ganes de treballar. La posició en el camp ho decidirà l'entrenador. Jo sóc un centrecampista, però davant o més enrere, més a dreta, més a l'esquerra, això ho decidirà l'entrenador. Jo he de treballar amb l'entrenador i ell ho sabrà.
Primer fitxatge, insistim, que arriba lliure del Milan. En aquesta presentació, que no s'ha fet a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, a l'estadi, al Camp Nou, perquè s'està canviant la gispa, ha estat el president Joan Laporta. Titulars que ha deixat Laporta, Víctor Navarro.
Molts titulars, i no només referent a que sí, evidentment, del mercat de fitxatges. Primer, de Dembélé, ha dit que encara li mantenen aquesta oferta, que estan oberts a parlar, a negociar amb el seu representant, però compte, ha avisat Joan Laporta. En el moment que no ens interessi continuar parlant, ho deixarem de fer. I, per descomptat, remarcava Joan Laporta, si no accepten les condicions econòmiques del Barça. De Frenkie de Jong, el president del Barça, ha dit que ara mateix no està a la venda, que no els interessa que surti Frenkie de Jong. També ha parlat Mateu Alemany, que ha explicat que no poden inscriure hores d'ara ni a Kessié, a Christensen serà presentat demà, ni a Sergi Roberto. Necessiten una rebaixa salarial, han d'adequar tots els sous de la plantilla del primer equip. I a més han afegit el Mateu Alemany també i Joan Laporta que en el cas de Gavi hi ha un marc d'acord perquè renovi, que renovarà al 100%, però que fins que no tingui la majoria d'edat, als 18 anys, que serà el 5 d'agost, no podran efectuar-lo. Això era el que deia també Joan Laporta sobre la tranquil·litat i la calma que demana el barcelonisme en aquest mercat de fitxatges per la propera temporada.
Nosotros vamos a competir por todas las competiciones en las que participemos y tendremos un equipo més competitiu del que tenemos ahora, porque que hacemos ya incorporaciones como Frank Kessié y como otras incorporaciones que tenemos previstas, que las haremos en el momento en que tengamos la capacidad para hacerlo. Yo el mensaje al barcelonismo es que crean en el trabajo que estamos haciendo y que estoy convencido que si creemos lo conseguiremos.
A partir de les 3 i 5 de la tarda, la portada d'avui d'Esports Copé, sentirem més de Joan Laporta. Del Barça a l'Espanyol, dia 2 del conjunt blanc i blau en aquesta pretemporada. Destaquem aquesta doble sessió d'entrenament dels de Diego Martínez. Àlex Martínez.
Els de Diego Martínez continua amb la seva preparació. Avui han fet un entrenament a 9:45 del matí i tornaran a entrenar a 6:45 de la tarda. Un dels temes més urgents per a l'Espanyol és la porteria. Ha començat la pretemporada amb dos porters del filial a l'espera de poder signar amb un meta de garanties. Estan negociant amb Dragowski, porter de Fiorentina, i interessa Álvaro Fernández, porter del Huesca. En la rampa de sortida podrien estar el defensa Miguelón, el migcampista Aleix Vidal i el davanter Di Mata, que no entrarien en els plans de Diego Martínez, i el club podria buscar una sortida per a ells en les pròximes setmanes. El lateral Adrià Pedrosa i el club tornen a tractar el tema de la seva renovació tras unes setmanes on semblava enquistada.
El Girona, el tercer equip català que tindrem aquesta temporada, la màxima categoria del futbol espanyol, presentades les noves equipacions. Destaca la primera, que combina franges verticals i horitzontals vermelles i blanques. També és notícia, Alexia Putellas, lesió greu, trencament del lligament encreuat del genoll esquerre, es perd el Campionat d'Europa de Seleccions que arrenca avui a Anglaterra i també bona part de la nova temporada amb el conjunt blaugrana. I fora del futbol, la referència ens ve del món de la cistella del bàsquet, on Ferran Bassas rescindeix contracte amb el Joventut de Badalona. Destaquem les enquestes que fem a través del Twitter @esportscope. En clau Barça preguntem: és necessari tenir un perfil com Frank Kessié a la plantilla? Sí o no? A aquesta hora, 2 de la tarda i gairebé 32 minuts, guanya el sí amb el 69% dels vots. I preguntem en clau Perica: us molestaria que Òscar Melendo acabés fitxant pel Girona? Sí o no, en aquest cas, guanya el no amb el 60% dels vots.
Moltes gràcies, Albert. Aquestes i altres informacions a partir de les 3 i 5 de la tarda. Nosaltres et continuem explicant que el Consell Científic Assessor de la Covid ha alertat que els efectes de l'increment de casos podria portar a saturar el sistema sanitari aquest estiu. Ho diu en el darrer document de consideracions de la situació epidemiològica, on demana vetllar perquè la població segueixi estrictament l'obligatorietat de la mascareta en instal·lacions sanitàries, transport públic i farmàcies. En la situació actual, reclama Salut que parli clarament de la setena onada. Un empitjorament, efectivament, de la situació que ha fet que el Departament de Salut posi en marxa i des d'avui mateix un sistema telemàtic perquè els positius en Covid puguin agafar la baixa laboral a través de La Meva Salut. Caldrà omplir un formulari online amb els símptomes que es tenen i un metge de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques revisarà el document i concedirà la baixa, que serà notificada al pacient el mateix dia per SMS o per e-mail. No caldrà portar un test positiu. La baixa serà de 5 dies, tot i que es podrà demanar l'alta abans i desapareixen els símptomes. Per la patronal Foment del Treball, això és inacceptable i recorda que a l'hora de concedir baixes s'han de seguir uns mecanismes i també uns controls. I una mesura que, a més, diuen que s'ha fet sense consultar els agents implicats. Ho explica Javier Ibars, director de Relacions Laborals de Foment.
La medida que impone unilateralmente y sin previo aviso el Departamento de Salud es de especial gravedad, puesto que introduce mecanismos sin cobertura jurídica, contraviniendo determinadas normativas que comporta la concesión de bajas sin una revisión médica de la persona afectada. En consecuencia, se trata de mecanismos sin cobertura jurídica, sin garantías, ni para las personas trabajadoras que no reciben la atención médica necesaria, ni para las empresas que tendrán que asumir determinados supuestos fraudulentos.
Segons Foment, aquesta situació contrasta amb la del gener d'aquest any, en plena onada de la variant Omicron, quan aleshores sí que es va consensuar amb Treball i Salut aquest mecanisme extraordinari, acreditant un test positiu, ja que l'atenció primària estava saturada. I un estudi liderat per la Vall d'Hebron i la Universitat Ramon Llull ha descobert un nou fàrmac que podria millorar la resposta als tractaments contra el càncer. Una molècula inhibeix un factor de malignitat dels tumors i fa més eficaç d'aquesta forma la quimioteràpia i la immunoteràpia. Jan Jordana.
La supervivència després d'un diagnòstic de càncer ha augmentat els últims anys, però el pronòstic continua sent greu en els casos detectats en fases avançades. En aquest sentit, un estudi liderat pel Vall d'Hebron i la Universitat Ramon Llull ha descobert un nou fàrmac que podria millorar la resposta als tractaments contra el càncer. El doctor Santiago Ramon y Cajal i cap de Patologia Molecular Translacional de l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron expliquen què consisteix aquesta última publicació.
És un fàrmac desenvolupat per els químics en base a los datos previos que inhibe la activación del IGF-4B. Este factor lo que hace es conferir resistencia a las células a la quimioterapia y a otros agentes de estrés celular.
En inhibir la proteína encargada d'activar aquest factor, la quimioterapia o la immunoterapia serien més eficaços i el pacient tampoc patiria tants efectes secundaris. Però els investigadors, per ara, volen mantenir la calma.
Que això no cura el càncer, no? Simplemente es una mejora de los tratamientos actuales. Es una mejora que lo que se pretende es aumentar la supervivencia de los pacientes con cáncer con la idea de cronificarlo, ¿no? Y que los médicos investigadores somos optimistas en cuanto a los avances en cáncer, pero sin ser triunfalistas.
Aquesta molècula es provarà per a càncer de mama i de pròstata, però s'espera que pugui ser útil per al tractament de qualsevol tipus de tumor, ja que els mecanismes de resistència a la majoria dels tractaments són similars.
I al Parlament, els grups independentistes consumen el seu desafiament al Tribunal Constitucional. La cambra ha manté el vot delegat a l'exconseller Lluís Puig, recordem, fugit de la justícia a Brussel·les, tot i que l'alt tribunal havia declarat nul·la aquesta delegació de vot. Esquerra, Junts i CUP insisteixen en que assumiran les conseqüències de la decisió i, de fet, la mesa del Parlament, a majoria independentista, ha rebutjat les peticions de reconsideració que havien presentat Vox, Ciutadans, PP i PSC. Això sí, el vot de Puig no s'ha visualitzat telemàticament per no posar en una situació compromesa als funcionaris, però sí ho ha dit de viva veu la portaveu de Junts per Catalunya i ho ha confirmat la presidenta del Parlament. Ens explica com ha anat aquesta sessió l'Aleix González.
Just a l'inici del ple del Parlament del dia d'avui, tot responent a les preguntes de les formacions polítiques constitucionalistes, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, confirmava la delegació del vot de 4 diputats, entre d'ells el de Lluís Puig, que va fugir a Bèlgica en el marc del judici del procés. Escoltem el moment.
Dient-los que els faig avinent que 4 diputats han delegat el seu vot per aquesta sessió plenària, i en aquests 4 diputats està inclòs el vot delegat del diputat Lluís Puig.
Aquesta mesura, anul·lada anteriorment pel Tribunal Constitucional, ha provocat reaccions de rebuig per part de partits com Ciutadans. El seu portaveu al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha qualificat aquest acte de cacicada. Els de Ciutadans també demanen que es retiri l'assignació econòmica per assistir als plens, ja que Puig no ha anat a cap sessió.
I presidenta, després de l'aplaudiment per la cacicada, a mi m'agradaria saber conèixer, davant d'aquesta nova desobediència al Tribunal Constitucional, conèixer l'opinió dels lletrats i, per tant, demanaria la suspensió del ple fins a conèixer l'opinió dels lletrats d'aquesta cambra sobre aquesta vulneració i aquesta contravenció d'una disposició del Tribunal Constitucional, perquè és un atac a l'estat de dret i a la democràcia.
La sessió parlamentària s'ha aturat prop de les 11:15 del matí amb les peticions de reconsideracions d'aquesta decisió a la mesa de Vox, PP, Ciutadans i el PSC.
Per cert, el Tribunal General de la Unió Europea, el TGUE, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra l'Eurocambra per negar-los inicialment l'escó. En la sentència, el Tribunal de Primera Instància de Luxemburg considera inadmissible el recurs que Puigdemont i Comín van presentar el juny del 2019 i argumenta que la cambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica notificada per les autoritats espanyoles. I tornem al Parlament, on el complicat futur judicial i polític de la presidenta de la cambra, Laura Borràs, ha centrat part de la sessió de control al president de la Generalitat. I és que, recordem, la presidenta està processada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per presumptes irregularitats quan dirigia la institució de les lletres catalanes per fraccionar contractes i haver-los adjudicat a un conegut seu, Aleix.
La possible suspensió dels drets i deures parlamentaris de Laura Borràs, presidenta de la Mesa del Parlament, a qui se li ha obert un judici oral que comportaria fer un pas al costat per part de la presidenta, ha provocat diverses reaccions dins l'hemicicle del Parlament. Per part del Partit Popular, Alejandro Fernández, el seu líder parlamentari, ha exigit a Pere Aragonès que assumeixi la seva responsabilitat al procés judicial argumentant que el reglament de la cambra és concloent. Per la seva part, Aragonès ha defensat la separació de poders.
En el momento en el que se abre juicio oral por delitos de corrupción, el diputado o diputada queda inmediatamente inhabilitado. Esa pelota, señor Aragonès, está en su tejado. Usted en la investidura prometió transparencia y ejemplaridad. Con este asunto de la señora Laura Borràs tiene la oportunidad de demostrarlo.
En el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
En un altre ordre dels temes tractats a la sessió parlamentària d'avui, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat el procés judicial que ha iniciat amb la presentació de la querella per haver estat espiat al marc del conegut cas Catalan Gate. Aragonès ha explicat que ha volgut iniciar aquesta via per defensar que mai torni a passar el mateix a cap ciutadà.
2:40, els donem tot seguit uns consells publicitaris i a la tornada parlarem de protecció solar amb Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Època d'estiu, de vacances, això també és sinònim de sol, sortim més al carrer, més a la platja, tenim en definitiva també més exposició al sol i els experts adverteixen doncs, que hem de protegir la pell. És important en aquest sentit l'ús de la protecció solar per prevenir possibles conseqüències. I per parlar d'aquesta qüestió tenim el senyor Antoni Torres, que és el president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Torres.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs això, més exposició al sol, és important utilitzar la protecció solar. I això d'entrada, pensem més en els petits potser que en els grans, però és important que l'utilitzi tothom, oi?
Absolutament. Mira, jo crec que la presentació que tu has fet és perfecta perquè has centrat el tema en protecció, és a dir, salut. De què estem parlant quan parlem de fotoprotectors? Estem parlant de protecció. D'evitar-se que els rajos solars, la radiació ultravioleta s'acumula i que aquesta acumulació de radiació ultravioleta pues, acabi generant-se al llarg dels anys pues, un problema de melanoma o de problemes de pell. Melanoma vull dir càncer de pell, o qualsevol altre problema d'aquests seriosos. Per tant, protecció. I tot el que et demanis t'ho centraré en l'àmbit protecció. Després hi ha una part cosmètica, una part de la sensació de gaudi, de trobar-te moreno i tal i qual, però parlarem de protecció.
Uh-huh. I per què és important això, per què és important l'ús de la protecció? Què evitem, mira, per dir-ho d'alguna forma?
Sí. A veure, intentaré explicar-t'ho molt, molt senzill, perquè tothom ho agafi a la primera. Quan nosaltres rebem la llum del sol, dins de la llum del sol hi ha una part de la llum que és una llum que quan entra a la pell ens pot provocar les típiques cremades del sol, d'acord? Que veiem, que tothom s'ha cremat alguna vegada, no? I a banda d'això, també veiem que ens posem morenos. Són dues coses que passen. Hi ha gent que es posa morena molt ràpida. Això és un mecanisme que té el cos de defensa davant del sol. No és que sigui per ser mac, sinó que és una defensa del cos davant del sol. I hi ha qui abans de posar-se moreno es crema. O simplement no es posa moreno mai i es crema. El problema ve aquí. Quan tu et cremes és que es produeixen uns canvis a la pell, que aquests canvis a la pell s'acumulen al llarg dels anys. I a mesura d'acumular-se aquests canvis, que no sabem quin és el tope de cadascú, pues això pot acabar generant problemes seriosos de càncer de pell o altres trastorns d'envelliment prematur, etc, etc. O sigui, és una font de toxicitat per a la nostra salut.
Uh-huh. I sovint...
És necessari per unes coses, però no per les altres.
Uh-huh.
I això és el que cal protegir, que és fonamentalment la radiació ultravioleta, a la A i la B.
Uh-huh. I el que potser també ens passa sovint és que associem això a posar-nos la protecció solar quan anem a la platja. I, uh-huh, i no hauria de ser potser cada dia, sobretot a l'estiu, que estem, clar, tenim més parts del cos, no?, on ens exposem.
Mira,
al sol.
Hi ha dues maneres per ser molt conscient de fixa't la necessitat de la protecció solar. Hi ha un indicador que es diu índice ultravioleta, que aquest índice ultravioleta tothom el podem conèixer. Tu agafes el teu mòbil, te vas a tiempo o clima o tal, li dones i allà veuràs que busques i veuràs que posar IUV. I aquí sortirà un número que va de l'1 a l'11, o al 10, és igual, de l'1 al 10 o del 10 a l'11. Aleshores, quan aquest número està per sobre de 3 o 4, nosaltres ens hem de protegir sempre. I quan dic protegir amb una protecció solar de factor de protecció de 30 cap a dalt. Si a més tenim algun problema de pell, com el cas del lupus o una malaltia d'aquestes que són sensibles a la pell, doncs llavors ens hem de protegir amb els 50 més. Però fixa't que t'estic dient en 3-4. O sigui, això en un país com Espanya o com Catalunya és gairebé l'estàndard. Per això ens hem de protegir, perquè aquest indicador que ens diu és la quantitat de radiació ultravioleta que està arribant al terra, és a dir, a la nostra pell. Per això ens hem de protegir. Per què? Precisament, encara que no ho veiem, encara que faci núvol, doncs és que els dies de núvols fa exactament igual, perquè la radiació ultravioleta travessa els núvols. No et posaràs moreno, no tindràs calor, però et pots cremar exactament igual de cara al que es refereix als ultravioleta.
Mm-hmm. I què hem de tenir...
Això és...
No,
digues, perdó.
No, anava a dir, què és el que hem de tenir en compte a l'hora de comprar o d'escollir un protector solar? Vostè parlava abans això de factor de protecció 30-50, no? Però què és el que hem de tenir en compte?
Mira, a part d'això? Tres elements que són molt importants. Com tu, quan m'has presentat, m'has dit que jo soc el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. És cert. I el que diré, diràs, bueno, és que va reparar a casa. Les fotoprotectors jo recomano que tothom se'l compri a la farmàcia. Per què? Primer, pel producte. Tu trobes molts productes pel mercat que et diuen com protecció ultravioleta. Vale. Tu que ets un consumidor normal, l'agafes i dirà, pues està protecció ultravioleta, allò que deien a la ràdio l'altre dia, perfecte, ningú problema. Pues no. Tots els que tu tens a la farmàcia veuràs que tenen una rodoneta que posa UVA, amb un cercle. Això què vol dir? Aquest cercle el que t'està dient és que aquest producte té garantia, que té la proporció adient de fotoprotectors que protegeix a l'A i al B, que és el que jo deia al principi, que són els perillosos.
Uh-huh.
Tu pots trobar al mercat fotoprotectors que diuen escrit, con factors de protecció ultravioleta A i B, però no tenen el símbol. Si no tenen el símbol, vol dir que una forma d'estalviar cost és reduir aquest fotoprotector. El posen? Sí. Suficient? I adient? No. Després, perquè tots els que tu tens a la farmàcia són fotoestables. Quan tu li dones la llum, i més un fotoprotector, que tu estàs molt exposada a la llum, això pot variar la seva forma d'actuar. Què vol dir fotoestable? Que et garanteix que aquest fotoprotector actuarà de la màxima protecció sempre, en qualsevol pell i en qualsevol circumstància, sempre que respectis el que s'ha de respectar. No? Això s'entén, el concepte de fotoestable?
Mm-hmm.
Vale, perfecte. Després una altra, que tots els de la farmàcia estan testats dermatològicament. És a dir, amb això tu t'assegures que aquell producte no té cap incidència en pells sensibles, en pells irritables, i aquí pensem sobretot en nens. O en pells de persones pues, que són delicades, no? Tothom, coneixem gent que té la pell delicada. Aquests són els elements essencials que hi ha. Després, hi ha altres elements que l'altre, que és d'ampliu espectro. D'ampliu espectro, què vol dir? D'ampliu espectro vol dir que cobreix tota la radiació de la llum, des del ultravioleta fins a l'infraroig, tot. Quan tu compres un altre que no és a la farmàcia, no és d'ampliu espectro. Vol dir que et protegeix la part que protegeix de la llum, però això vol dir que, com que no té aquests productes per protegir d'ampliu espectro, què passa? Pues que és més barat. Llavors és quan et trobes fotoprotectors d'un preu o d'un altre absolutament diferent. I aquesta és la, per això és perquè te parlo de que te'l compris a la farmàcia. Per tots aquests conceptes de protecció, que és el que he dit al principi, que jo parlaria de protecció. Això són els elements relacionats amb el producte que quan tu el compres. Però després hi ha una altra part, que és com l'utilitzes. Uh-huh. I aquesta depèn de tu. I crec que és molt important que la gent sàpigui com s'ha d'utilitzar un fotoprotector. Si vols, t'ho explico.
Sí, sí, com s'ha d'utilitzar. Precisament li anava a preguntar això, no? Que sovint ens oblidem, ens ho posem una vegada al dia, potser, i ens oblidem ja. Igual s'ha de, pues no. S'ha de renovar.
Molt mal, molt mal. T'explico. Mira, un fotoprotector és un producte, que és una llet o un spray o un líquid o un gel, que el que fa és que s'absorbeix a la pell, no? I l'absorbeix a la pell pot tenir dos efectes. Hi ha els fotoprotectors filtre i els fotoprotectors físics. Els químics o biològics, és igual, actuen de quina manera? Posaré un exemple. Tu agafes i estàs veient la teva habitació, d'acord? I llavors agafes un vidre de color vermell o de color verd, és igual, i te'l poses davant dels ulls i que el veus. Veus tot verd, correcte?
Mm-hmm.
Vale. Pues els fotoprotectors actuen exactament igual. Agafen la llum que arriba del sol i, mitjançant una reacció química, transformen aquella llum amb una altra radiació que no és tòxica, vale? Aquests serien els químics o biològics. Però això, igual que qualsevol cosa, amb el temps d'utilització s'esgota, cal renovar-lo, i ara veurem com. Després hi ha els físics. Els físics són aquells que antigament tu te'l posaves i quedava tot blanc. Te'n recordes que quedava tota la pell blanca? Sí. Bueno, doncs aquests eren els físics. Per què són? Què vol dir físic? Físic vol dir que actua com un mirall, com si tu posessis sobre la teva pell un mirall i el sol que fa amb un mirall? Arriba i rebota i se'n va. Val? Són les dues formes d'actuar. Fent que no arribi, que serien els físics, o canviant la radiació, com si tu posessis un vidre de color, perquè no sigui tòxic. Aquestes són les dues formes d'actuar els fotoprotectors. Molt bé. I com l'hem d'utilitzar? Mira, hi ha una regla que funciona molt bé. Tots tenim a la cuina tres mides de cullera. Bueno, doncs mira, la idea és que un faci cadascú a casa seva la següent prova. Tu agafes el teu fotoprotector i et poses al palmell de la mà la quantitat de fotoprotector que tu consideris que necessites per un braç, d'acord? Un cop t'hagis posat aquesta quantitat de fotoprotector que tu creus que és la que necessites per un braç, agafes la cullera aquesta que jo t'he dit, la mitjaneta aquesta, i reculls tot el fotoprotector, d'acord? I poses a la cullera. Passaran tres possibilitats. A, que la cullera quedi rasa, és a dir, quedi plena i bé. En aquest cas, aquesta és la mida correcta. Que la cullera quedi dos terços plena. Aquí què passarà? Si comencem per una fotoprotecció del 50, quan tu et poses dos terços, aquesta fotoprotecció baixa al 18. Però si et poses la meitat de la cullereta, que és el que normalment la gent es posa, uh-huh, aquesta protecció baixa al 7. O sigui, tu t'has comprat un 50 i creus que t'estàs aplicant un 50, però t'estàs aplicant un 7. Per què? Perquè t'estàs posant quantitat insuficient de fotoprotector. I quantes culleretes necessito pel cos? 9. Que van de la següent manera. Dos braços, ja en són dos, dos per cada cama, que són 4, 4 i 2 ja són 6, una pel pit 7, una per l'esquena 8, una per la cara 9. I si tens calva, 10.
Doncs molt bé, volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres el senyor Antoni Torres, que és el president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Moltíssimes gràcies, senyor Torres.
Pues a vosaltres per l'atenció i per l'interès, i sobretot protegir-se.
Doncs amb aquest consell ens quedem. Molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Adéu.
Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona encara un estiu en el que s'han previst fins a 56 obres, entre les que destaquen els treballs per començar la superilla de l'Eixample i diferents millores al metro. Des del consistori creuen que aquestes obres no provocaran una especial afectació al trànsit i diuen fins i tot que hi ha hagut estius molt pitjors a la ciutat. Anna Gilabert.
Segons el consistori barceloní, hi haurà menys obres que l'any passat, però amb un impacte més ampli. Seran dues pavimentacions, 29 obres d'urbanització, 10 de ferroviàries i 11 actuacions d'infraestructures de serveis. Aquestes s'afegiran a les 183 que actualment ja hi ha en curs a Barcelona. Segons el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, les obres estaran molt distribuïdes per la ciutat i no tindran afectacions molt grans per la ciutadania.
És una concentració considerable d'obres, o sigui, necessita una planificació molt estricta perquè es pugui realitzar d'una manera consensuada i sense un impacte molt transcendent, però de moment tot està processant correctament i pensem que l'estiu no serà un estiu d'unes importants conseqüències d'afectacions per obres. No és dels estius complicats en què realment es produeixen uns talls importants.
Entre les actuacions per aquest estiu destaquen diverses millores a la xarxa ferroviària i la implementació dels quatre eixos verds de l'Eixample que reconeixen que afectarà la circulació d'alguns carrers del districte. Els treballs previs de trasllat del bicing i recol·locació de pàrquing minusvàlids i càrrega i descàrrega estan previstos per aquest juliol. Les obres en si mateixes s'iniciaran a l'agost i tindran una durada de 8 mesos i mig. L'Ajuntament també avançarà les obres de Via Laietana, que el 7 d'agost estarà tallada en els dos sentits de circulació. El conjunt de totes les obres d'estiu comptarà amb un pressupost de 23,5 milions d'euros.
I ens quedem a Barcelona perquè Arrels va comptar un total de 1.231 persones dormint al carrer durant el darrer recompte que va fer la nit del 15 de juny. La xifra és superior a les 1.064 persones trobades l'any passat. Els 522 voluntaris que van participar en el recompte, volíem dir, van recórrer 61 barris de la ciutat. I ha parlat amb el director de la Fundació Arrels, l'Anna Gilabert.
Segons el darrer recompte de la Fundació Arrels, ha augmentat a 1.231 les persones que viuen al carrer a Barcelona. La xifra és superior a les 1.064 que hi havia l'any passat i gairebé la mateixa que les 1.239 del 2020. Per districte, Ciutat Vella concentra el 28% del total amb 344 persones, seguides de l'Eixample amb el 24% i Sants Montjuïc amb un 15% del total. Els 522 voluntaris que van participar en el recompte el 15 de juny van recórrer 61 barris de la ciutat, però va haver zones a les quals no es va poder anar aquell dia i on tenen constància que també hi dorm gent al carrer. Ferran Busquets, director d'Arrels, es mostra preocupat per aquestes xifres.
És una xifra molt alta. Si la comparem amb l'any anterior, el que veiem clarament és que era un any de pandèmia on hi havia dificultats de mobilitat i gent que havia marxat potser una mica fora de Barcelona. Però ens agrada més a nosaltres comparar-ho amb els anys anteriors, en què veiem que la xifra és més o menys semblant, però que no deixa de ser una xifra molt alta i una ciutat com Barcelona no hauria d'acceptar tenir-la.
El director d'Arrels alerta que el sensellarisme és un problema que cada vegada afecta una part més gran de la població. Es queixen que l'habitatge públic no supera el 2% a Barcelona i les persones sense llar tenen dificultats per accedir-hi. També ha lamentat que no s'ha assolit l'objectiu d'arribar als 150 habitatges seguint el model Housing First i ha demanat més facilitats perquè aquests col·lectius accedeixin a l'habitatge públic. Per últim, també han proposat obrir espais petits a cada barri perquè centenars de persones deixin de dormir al carrer.
Expliquem també que els autocars turístics hauran de reservar plaça i abonar una taxa per estacionar a l'entorn de la Font Màgica de Montjuïc a partir del proper 13 de juliol. La regulació només s'aplica als mesos que hi ha espectacles programats a l'espai, és a dir, de juny a octubre i de finals de desembre a finals de març. Reservar una plaça per al primer o al segon torn costarà 20 euros i reservar-la per a tots dos, 30 euros. També t'expliquem que tres ossos humans s'han localitzat en els darrers dies a la platja de Torredembarra i aquest dimecres ha fet una quarta troballa. En aquest darrer fragment encara no s'ha confirmat si es tracta de restes humanes. La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas i fonts del cos armat han apuntat que les investigacions encara estan en una fase inicial. Dissabte, un submarinista va trobar les restes d'un crani al fons marí davant la platja de Muntanyans. Doncs aquí ho deixem. La informació continua tot seguit on escoltes Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Molt bona tarda.